clau és Josep Maria, fugiu de l'aventura, fugiu de la tortura.
El búnquer.
...1926, Duluth, Minnesota, als Estats Units d'Amèrica. A la ciutat de Duluth...
De, capital de la Garrotxa?
No.
Duluth?
Duluth. Olot. No he dit Olot, he dit Duluth.
Duluth,
tot i que
Olot,
ho diuen així, quasi bé. Duluth. He anat a Duluth.
Sí, sí, es passa. Hi ha gent que es passa.
Hi ha gent que es passa amb l'accent. No forcem,
sí,
tampoc.
Sí, no forcem. No,
perquè no, no parleu forcem. Bastant tancat, a vegades.
No!
Quan us interessa, bé que obriu, eh? Bandidors, n'hi ha
jo
que...
Jo vaig sentir l'altre dia una persona de Manlleu que...
Hòstia, sí.
Que era molt tancat, allò,
molt,
eh?
Molt, molt, molt.
No,
molt.
És que... Clar, és que ve gent de fora després i com parleu, no, home? Com parleu, no. Alguns.
Clar, clar, és que estem exagerant massa el tancament,
sí,
d'accent.
No,
cuidado.
Vull dir, anem a buscar l'àtona, però
ja
no ens
bé,
passem.
Ja està bé,
no,
ja està bé.
Tot en...
No poden ser àtones totes, tampoc. Anem a deixar alguna d'oberta.
La U no pot ser àtona. No, no ho forceu.
Vinga, Duluth. És una ciutat portuària al nord de Minnesota. Aquí no tenen volcans, tenen el llac Superior, això sí. Mm-hmm. Un llac enorme que és un dels motors econòmics de la ciutat. Pel seu port entren grans quantitats de ferro i gra. A la dècada dels 20, la ciutat de Duluth és una ciutat burgesa plena de fàbriques metal·lúrgiques i tèxtils.
Coi, com Olot.
És el mateix. Sí, sí. Allà hi viuen els White. Ja el cognom ja marca una mica, eh?
Com Olot.
Doncs mira, sí, sí, sí. Però són de classe treballadora, ah. Tranquils. El senyor White doblega l'esquena descarregant material al port. La seva dona fa anar el taler en una de les fàbriques tèxtils. Treballen com esclaus per deixar un futur millor al seu fill, el petit Robert Joseph White.
Ja plora.
Doncs mira.
Ja plora.
Els Whites s'estrenyen el cinturó tan fort com poden perquè el petit Robert tingui les necessitats bàsiques cobertes. Mm-hmm. Això sí, ho haurà de compartir tot amb el seu germà petit. En White petit.
En White petit com balla.
White petit com balla. Encara que la situació econòmica no sigui la millor, podem dir que la família White és una família feliç i en Robert passa una infància prou alegre.
Qui, aviam, qui la palma?
Qui?
Quan apareixen les primeres febres?
No.
Tenim dos germans, una ha de morir.
No,
sí. Això va així.
Re, al contrari, tots sans i estalvis. Fins i tot tenen una cosa per celebrar. El tiet d'en Robert té una bona notícia.
Què li passa al tiet?
El tiet
què
que passa, ha aparegut aquí de cop i volta...
Ei. Sí, sí, no sabíem ni que en tenia.
Doncs el tiet s'ha comprat un cotxe nou. Que això...
Sempre fa festa. Tiet, què passa?
Home. L'heu viscut, aquesta escena, eh? Que piquen el timbre. Piquen el timbre i és el tiet.
El tiet, que ja sabem quin tiet és,
Va obrir el teu pare, la teva mare i tal, i crida tota la... Baixeu, que el tiet...
Baixeu, veneu, que el tiet va borratxo. Això no és notícia, mama.
No. Però s'ha comprat un cotxe.
Vale.
En aquella època ja sabeu que un cotxe era un article de luxe. La veritat és que el tiet tampoc va gaire més ample d'armilla, però és d'aquella gent esverada que els calés li cremen i no sap estalviar. El desgraciat s'ha gastat tot el que tenia en el seu cotxe nou.
Home!
Què?
Estic content, quina festa, nano!
Hòstia, t'ha costat gaire? Déu-n'hi-do! Sí.
He hagut de treure els nens del col·le.
Ja, la feina serà pagar la gasolina, ara. Hòstia. Llàstima que els cotxes de llavors, quan tenen un accident, el para-xocs, ja sabeu que era el conductor,
eres tu, eres
perquè,
tu, no passa
noi...
res.
Tiet!
Ja! Home, però escolta, però què estava fent de mecano?
Bueno.
Però quina trinxamenta, nano! Oi,
també, de veritat, esperem que ens obrin la porta del concessionari per sortir. Aquest deliri per anar a ensenyar el cotxe nou...
És
home,
que,
ho ha rebentat tot.
Les primeres dues hores de tenir el cotxe és aquelles, les que has de vigilar.
És el moment més perillós. vas alegre, vas content.
Sí, ja ho veuràs, pam, pam. Els stops no saps per què funcionen. Ai, bueno, sí. Què ha passat?
Bueno, que el tiet s'ha fotut una patacada que l'han hagut de recollir amb pinces, pobret.
Però, aviam, però el cotxe està... Aviam, pel soroll ja sé que no, però el cotxe està bé?
No. El cotxe és sinistre total. I el tiet també.
El tiet, nano, valla aparició especial, eh? No agafis un actor gaire bo per fer-lo amb la pel·lícula.
No. El tiet d'en Robert ha deixat una dona vídua i dos fills orfes de pare. Davant d'aquesta tragèdia, la família White decideixen acollir-los a casa. Per culpa de l'accident mortal del tiet, ara en Robert ha de compartir la casa amb la tieta i els dos cosinets.
Quina tocada de collons, també. Sí, tu pare ja podia haver conduït millor, me cago en Déu.
Home.
Primer dia, eh?
Fem un salt endavant. Ah? En Robert ja té 15 anys. El nostre protagonista s'ha convertit en un noiet d'allò més espavilat. Si la seva mirada és pura i brillant, encara brilla més el seu expedient acadèmic. Sobretot en ciències naturals, el nano apunta maneres. El seu moment preferit de l'assignatura és quan toca disseccionar animalots al laboratori de l'escola. Vinga.
Estem obrint bestioles.
A en Robert li agrada. Li encanta això d'estudiar biologia i veure com són els animals per dins.
O científic que jugarà a ser Déu, que és la tònica d'aquesta temporada, o psicòpata.
Sí, senyor.
És un d'aquests dos camins, no?
Serà una d'aquestes dues coses. De moment us hem de dir que els professors estan encantats amb el nano i amb les seves habilitats amb el bisturí.
Vinga, endavant.
Una curiositat. Hi ha nanos que són curiosos, eh?
Sí.
Aquesta mania de voler veure els animals per dins.
Sí.
Si són més macos per fora, ja t'ho dic jo d'entrada.
Sí, sí, no trobaràs cap animal que sigui més maco per dins.
Déu, quan va fer els animals, no era pas tonto. Lo maco ja ho va ficar fora.
Clar.
Lo que es veu.
Lo cridaner.
Home. El seu tutor lluita de valent per aconseguir-li una beca a la Universitat de Minnesota. Llàstima que el pare d'en Robert diu que el seu fill a la St. Paul School no hi ha d'anar a fotre res de res.
Però que és una oportunitat.
Bueno, però recordes que en Robert comparteix casa amb la tieta viuda i els dos cosinets.
Aquells pesats, aquells torrecollons. Sí. Sí, sí.
Doncs el pare d'en Robert no el deixa estudiar en aquella prestigiosa escola precisament per no fer enveja als dos cosins.
Ja comencem.
Perquè els cosins diran, jo també vull estudiar.
Home, jo vull estudiar. Doncs estudia.
El pare no vol que hi hagi diferència entre en Robert i els altres membres de la família.
Però si és el teu fill, desgraciat.
Els altres són cosins.
Són d'un altre.
Ell diu que tots han de tenir les mateixes oportunitats a la vida.
I si, però si els dos cosins són gilipolles?
Ah.
Mira, com riu un, i té 14 anys. Ja té riure de vell.
L'autoritat del pare d'en Robert acabarà de cop l'any 1941. Els Estats Units acaben d'entrar a la Segona Guerra Mundial i el pare és cridat a files.
Ara sí, aviam, la història del pare.
El pare.
Aviam, explica-me-la.
El pare marxa dins un vaixell i torna dins un taüt.
Hosti, nano, no sé si podem fer una pel·lícula d'això.
No, actor barato també, el pare. No agafeu el bo. Els White ho veuen tot molt negre.
Aquí
estem a final de temporada.
El guionista ja diu, va, els hi vaig colant. Els hi vaig colant bombes per aquí al mig, que s'ho trobin.
Dues viudes han de fer-se càrrec de quatre adolescents.
És
això
bon argument per una pel·lícula,
sí,
també, eh?
Sí, sí,
aquella de tres solteros i un biberón.
Exacte, doncs, dues viudes i quatre teenagers.
I quatre idiotes, sí, sí.
Això sí, amb la mort del pare, en Robert per fi pot anar a estudiar on vulgui. Ja no té cap pare que li digui que no pot fer-ho. Per fi pot deixar enrere aquella casa de viudes i de cosins tarats.
M'agrada perquè les dones sí que no estan per aquestes tonteries de totes les mateixes oportunitats i tal.
No.
Tu què volies, anar? Bé, sí, home, bé, sí, tira.
En Robert li sap molt greu deixar la seva mare tota sola, però és el que havia de fer. Tothom sap que en Robert serà un metge brillant. Hi ha decisions que cal prendre, per dures que siguin. Si l'estimes, l'has de deixar marxar.
Això de quina pel·li és?
Això d'en Gerard Piqué, em sembla, no?
Va dir en Gerard Piqué, això?
Em sembla que sí que ho va dir l'últim dia.
Pensava que ho havia dit l'Elton John.
No, quan va deixar el Barça i tot allò de la Shakira.
Ai, sí, sí, és veritat, tot allò de la Shakira.
Mort de Déu, boig!
A l'Hisenda.
Els que creien que el nano faria carrera ho han encertat de ple. En Robert ho caça tota la primera a la universitat i els professors creuen que la Universitat de Minnesota li queda petita.
Però si acaba d'entrar!
Mira!
Hosti, valla, professors també, noi!
Fan un gest d'humilitat i l'envien cap a Harvard.
Has de ser bo,
sí,
perquè els professors de la universitat diguin, tu, no, home, Minnesota és una merda, tio.
Cara
del camp d'aquí.
T'agafa el director, el primer dia de la universitat.
Sí.
Escolta, Robert,
sí, què?
És que el que t'ensenyarem aquí és una autèntica merda, ja t'ho dic ara, eh?
Sí,
Ves a Harvard.
Sí. Però segur que no em poden ensenyar res.
Aquí no, aquí si vols fer de quarterback.
quanta humilitat, sí, quanta sí, sinceritat sí.
Està molt bé.
A Minnesota, hosti, tu.
A Harvard es llicencia cum laude en medicina.
Carai.
Poc després, el doctor White s'especialitza en neurocirurgia.
Aquest tio... A veure, quina és la difícil neurocirurgia?
Aquesta.
L'altre, noi?
La primera operació que fa en Robert és un èxit, i per partida doble. Mentre en Robert talla i sutura, té temps d'enamorar la infermera.
Carai.
Eh?
Uah.
Cuidado, eh?
No ha passat mai, això.
No
ha passat.
En Robert, en plena operació, va tan sobrat que comença a lligar amb la infermera.
Hòstia, en Robert juga a les cartes fort, eh?
Sí.
Infermera! Estem operant ja?
Sí.
Infermera, pinces.
Pinces.
Bisturí. Número de telèfon.
Què diu, doctor? Què diu?
Sí. Ràpid, dóna'm el teu WhatsApp o el pacient la palma.
Bueno, doncs sembla una bestiesa, però la tàctica li funciona. Gairebé tal com surten del quiròfan, passen per l'església.
Per enterrar el pacient?
No, home, no, per casar-se.
Ah!
És que els nubis! És que... Oh, mira, ell també va de blanc. És que és metge.
És metge i té una operació ara.
Al cap de poc tindran un fill i tot. Però això no és important en aquesta biografia. Recordeu que en Robert era un nano que a classe disseccionava tota mena d'animalets.
Sí.
Li agradaven els animals per dins.
Sí, li agradaven per dins.
De fet, per això va decidir fer-se metge, per manipular les coses i embrutar-se les mans. Ara és quan la cosa es posa interessant.
Val.
En Robert és un gran lector.
Vale.
Llegeix, li agrada llegir. Llegeix, rellegeix llibres tot el sant dia.
Sí, d'acord.
Un dels llibres, és la seva font d'inspiració.
Sí.
Saps quin?
El Petit Príncep.
Sí, hi ha una serp dins un sombrero, però...
Sí.
Un elefant.
No se sap el que hi ha dintre. És un sombrero...
Bueno,
una serp dins un sombrero és complicadíssim. No era aquest dibuix, eh?
No teniu imaginació.
Era un barret.
No veieu amb ulls d'infant, no, com
amb
jo.
Amb ulls d'infant, sí. Bona... Bueno, cuidado amb
el llibre. Amb el que s'inspira...
No és el Petit Príncep?
No, és Frankenstein.
L'altre dia...
Sí.
És que em pensava que estaves llegint el guió de l'altre dia, però no. L'altre dia un loco es va inspirar a la pel·lícula. Va entrar a veure la pel·lícula, va sortir i va dir jo això també ho vull fer, lo de l'electricitat pel cul.
Doncs oita.
A veure si Frankenstein hauria d'entrar al MIR, de visionat obligatori, de lectura obligatòria.
Abans, per descartar els metges.
Sí, sí.
Li agradava la pel·lícula,
sí,
a mi,
sí.
Tot doncs fora.
Vostè cap allà, vostè a Belles Arts.
Doncs mira, igual que en Robert Cornish, que és el doctor que va idear el gronxador de morts, recordeu?
Sí, el columpi orangutant. Ojo, sí, sí,
el gronxador de morts. També, no, jo no he estudiat medicina, però pensar que pots reviure algú gronxant-lo, hòstia.
A saber què t'expliquen a la facultat, perquè
no sé,
creguis
no sé,
això.
No sé. I el tio retornava els gossos a la vida.
Sí, tant.
El nostre doctor Robert White, yes, també està fascinat amb Frankenstein. En Robert té una idea revolucionària: mantenir viu un cervell sense la resta del cos.
Bé, vale. No, com a idea, endavant, te deixo que acabem d'explicar.
Però poc pràctic, què en fas?
No, el tens allà en un pot, no?
Bueno.
Com a Futurama.
Ens situem al 1960, una època en què la comunitat mèdica està fent grans avenços en el trasplantament d'òrgans.
Sí.
Fins ara s'han dut a terme amb èxit trasplantaments de ronyó, fetge i fins i tot de cor.
Val.
Bé.
Bueno, bé.
Però en Robert considera que tot això és una pèrdua de temps. Per què, carai, s'haurien de canviar els òrgans un per un si pots canviar el cos sencer?
Robert, m'agrada com penses. Aviam, acaba-m'ho d'explicar, això.
La seva idea és trasplantar el cervell d'un home al cos d'un altre.
Sí.
Així es podria tenir el mateix cervell, però amb els òrgans nous de trinca, saps? Ara ens hem d'entretenir aquí amb el ronyó, quan ara... jo puc agafar, i vostè, aquí tinc un cos que estava perfecte, però un tio que es va comprar un cotxe s'ha quedat un accident. Era el meu tiet, calli.
Aviam, senyor, no, senyor Mainat.
Sí, i
vostè
agafem,
ara...
agafem el seu cervell.
El seu cervell i el posem al cos de...
D'Antoni Cruz.
Agafa un tio que estigui una mica més jove, no?
Home, Antoni Cruz està bé, eh?
Antoni Cruz està bé, eh?
Sí.
Jo crec que ens podia quedar una màniga d'hòstia, d'Antoni Cruz, eh?
I tant, i si seguim per aquest camí segurament ens ho farà.
Que no volem barallar-nos.
No,
amb la gent de
amb la trinca no.
Mai.
Ja ho hauríeu d'aprendre. Els catalans, amb la gent de Jazz Music no us hi heu de barallar.
Jo us dic que Josep Maria Mainat, que sempre està amb aquestes coses de menjar quinoa per estar jove i tal.
Perquè vol viure molts anys.
Vol viure 200 o 300 anys.
I diu que ho farà.
No, Josep Maria, no podràs.
Bueno.
Perquè la ciència no avança. Però, en canvi, agafem el teu cervell i te'l posa al cos de Mbappé.
Mira. Mira. I de cop Mbappé. Hòstia.
Escolta, diu un programa...
Hòstia, seria molt estrany.
Seria sensacional, eh? Bueno, total, quants gossos la dinyen per culpa dels seus experiments?
De moment
que
cap.
Acabem així.
Ah? No, tranquil, de moment cap.
Ah?
No morirà cap gos.
No?
De moment el que rep és el gatet de casa. En Robert s'ha llevat juganer i vol saber què passaria si el Mixo només tingués mig cervell.
No, Robert, hòstia, no entraràs, no entraràs al búnquer. Així no entraràs.
Se l'emporta amb ell al laboratori, que se l'emporta enganyat.
Sí.
Li està ensenyant una xutxa.
Li fas... I el gatet, si li fas... Això no vol dir, vine, que te tallera el cap.
No, no, no. Al principi no, vaja. Un cop sona dins el laboratori, li serra el crani. Llavors li extirpa un dels hemisferis del cervell.
Quin? Quin?
Un.
Oh, un.
Un dels dos. Després de l'operació, l'animal camina una mica de tort. Collons, encara. Jo em pensava, jo pronòstic feia, jo, eh?
Sense mig cervell, eh?
Home.
Encara que respira, eh?
Hòstia, jo, o sigui... jo vull dir que jo n'he vist amb el cervell sencer que ja caminen de tort.
És l'únic que li passa, que camina de tort. Però si en Fraga va estar 20 anys de la seva vida anant així.
Exacte, i mira, com ell, el gat tampoc controla els esfínters.
Però si podria ser president del govern,
i tant. A part d'això, també. En Robert s'entreté una bona... O sigui, m'estàs dient que hi ha... una meitat del cervell, sencera, dedicada només a caminar recte i no cagar-te a sobre. Això és la ciència, eh?
La ciència ha dit això.
Ha dit això.
La ciència ha dit això.
Trobo que l'altra meitat està molt atapeïda.
Hi ha molta
cosa.
Clar, diu, no fem servir tot el cervell. Collons, clar, si tens una part només per no caure i
no cagar-te.
Sí que és important, sí, però...
En Robert s'entreté una bona temporada remenant cervells de tota mena de bèsties. Gràcies a això, ha ideat una tècnica revolucionària per operar els seus pacients sense causar-los danys neuronals.
Bé.
Els que s'emporten la pitjor part són els micos. La seva proximitat amb l'espècie humana els ha convertit en els candidats ideals pels assajos del nostre protagonista.
Jo, el tema dels micos, jo no sé com encara queden micos a la Terra.
Bueno, sí, sí.
És que entre els tios que anaven a dissecar-los... L'altre, aquell intentant crear un exèrcit d'amicos comunistes.
És veritat. Arriba el dia de provar un experiment nou. De fet, s'ha de fer un pas més.
Aviam.
Vol agafar un mico i treure-li el cervell de dins el crani a veure si es pot continuar mantenint viu l'animal. Aquest mico...
Sí.
Perdó, anestesia el mico.
Sí, aviam.
Li obre el crani.
Sí.
Li treu el cervell amb delicadesa.
Vale, i el pas 4 quin és? Perquè de moment...
Bueno... Un cop tens el cervell a la mà,
sí.
El tio ha tallat totes les connexions de dins la closca,
sí.
És com arrencar un arbre, has de tenir una mica les arrels i que et quedi una mena de bulb. Ràpidament,
sí.
Agafes el cervell,
sí.
I el connectes a l'artèria caròtida i la vena jugular d'un altre mico que també ha sedat.
Aquí ja has de fer un poc d'ull a l'estampa i dir, aviam, sí. Si ens estem passant.
Hi ha un cervell que et sobra, entenc, no? Perquè només és la idea és agafar un cervell, sí. I mantenir aquest cervell viu.
Sí.
Hi ha un mico que queda mort.
Un està sense cervell.
Sí, sí.
I l'altre li ha tallat la jugular.
Tu ho estàs veient amb dues camilles, això, com jo, no?
Sí, sí,
dos camilles.
Sí, sí, dos camilles.
Amb uns llençols de plàtanos,
sí.
No?
El primer mico ja s'ho ha intentat menjar. I tu que ja dius, vale, aquest és el que li trauré el cervell.
Aquest.
Sí, va. Sí, us estan operant i el llençol és de plàtanos.
Cuidado. Germans Trias i Pujol. Quins plàtanos, no. Cuidado. Segons indiquen les ones cerebrals, atenció, el cervell continua actiu.
I aquests trons?
Bueno, el doctor White és cada vegada més a prop d'aconseguir el seu propòsit de trasplantar un cervell. Per assegurar-se'n, repeteix l'operació amb uns quants micos més.
Home... Sap greu pels micos, però aquesta operació és guapa, eh?
Sí.
Aquesta val la pena.
No.
No, no, jo per fer un exèrcit i coses rares, no.
No, i que, hòstia, no pots dir, mira, aquest l'he fet i m'ha sortit bé, ja ho sé fer.
No!
No. No. Almenys 4 o 5.
4 o 5 micos.
Sí, o 800, que són els micos que va matar ell fent proves.
800 micos?
800 micos morts.
Anem a... Escolta... Més enllà de la tragèdia, anem a lo pràctic. On te'ls agardes, 800 micos morts?
Suposo que
no
ho
sé,
van
si
a fer
pots enterrar.
De mica en mica, suposo. No ho sé. En conèixer aquestes xifres, els col·lectius animalistes l'anomenen doctor Butcher, el doctor Carnisser. Però les crítiques externes no és el principal problema del nostre amic. El problema és que les seves investigacions s'han estancat. En Robert ha aconseguit que un cervell continuï actiu fora del cos.
Sí.
Però és impossible saber si el cervell continua pensant i amb les facultats intactes.
Home, una mica de ressaca t'ha de deixar, eh?
Home, una mica de mal de cap. Uf. Estic emboirat avui.
Sí, hosti.
Al final arriba la conclusió que la millor manera de fer l'operació és fent un trasplantament de cap sencer.
Val. Jo també penso que és millor, i, sí, és millor. I no tinc la carrera de medicina, sí. Però obrir-ho i tant de cable... Sí. No.
I és millor tallar pel coll que pel cap.
Sí.
No?
De fàcil, vols dir?
De fàcil, sí.
Aquí, pel coll, el problema és quan arribis aquí, a la
columna.
A la columna. Ah. Jo crec que s'ha de treure tota la columna. Saps com un peix?
Ah, vale. Sí.
Que obres i fas raça amb
la columna.
Cap, t'endús la columna. Però si ho fas bé, el peix no ho pateix, eh?
Ell no vol treure el cervell.
Ah, no.
Només caldrà decapitar els micos. Una cosa molt més senzilla. Després de trasplantar el cap,
sí.
Si el mico pot obrir la boca o seguir el doctor amb la mirada, voldrà dir que el cervell encara és funcional i pot prendre decisions.
Val.
Saps?
És que faltava una lletra aquí al guió i diu si en mic pot obrir la boca...
No.
Pobret, en mic.
Ja li costa no a vegades.
Ja l'hi veig just, eh? Sí, va.
Som al 1971 i amb 45 anys el doctor Robert White té davant seu l'operació més complicada de la seva vida.
Perdona, però això el rus aquell que tenia gossos amb dos caps ja ho va fer.
No.
Perdona, eh?
No, aquell que fa un gos normal i li cosia el cap d'un altre gos al costat.
I doncs?
El que vol fer en Robert és una mica diferent. Vol decapitar dos micos i aprofitar el cos d'un i el cap de l'altre. Literalment vol ajuntar dos cossos que estan morts i tornar-los a la vida.
Val, un canvi un cap per l'altre,
sí,
eh?
Sí,
val.
Està molt al tanto.
O sigui, espera't un moment.
És un cop els tens tallats, no els agafis amb les dues mans, que et passarà allò que passa a vegades. És quan has de donar canvi, que si fiques el bitllet a la caixa no saps quin t'han donat. El bitllet a la mà, fins que no tornes al canvi, el bitllet a la mà.
És exactament el que li han d'explicar a aquest senyor. Sí.
Perquè tu agafaràs el mico, aniràs amb l'entonat, agafaràs l'altre i, hòstia, ara aquest era d'aquest o aquest era l'altre?
Clar, per això és millor, amb micos costa molt de distingir,
sí.
Éssers humans, Sergio Ramos, Andrés Iniesta.
Sí.
No t'equivocaràs.
Que va, no?
Perquè,
i un va vestit del Barça i l'altre del Madrid.
Perquè els entres així, quiròfan, eh?
Home, clar. En Robert calcula que només tindrà 3 minuts per fer l'operació. El cap que ha d'aprofitar és important que no pateixi danys neuronals.
Val.
I el cos que ha d'aprofitar és important que no es dessagni.
Molt important.
Després toca empalmar-ho tot correctament.
Si ja és difícil enganxar el costat bo de l'USB, que no sé què passa, que mai entra la primera...
És que el que va fer l'USB és un desgraciat.
És un desgraciat.
Desgraciat.
Fes una cosa simètrica.
Simètrica, que es pugui ficar pels dos costats. Ja està.
Estem tontos o què?
Noi. Arriba el moment culminant.
Va.
Després de decapitar els dos animals,
sí.
El doctor White s'afanya a cosir totes les connexions necessàries.
Vinga, cosir com un loco, eh?
Amb l'últim punt de sutura, s'esgoten els 3 minuts. El doctor Robert Joseph White acaba de dur a terme el primer trasplantament de cap de la història.
Però el mico... Un moment. Però el mico pensa o ha quedat com un plàtano?
L'electroencefalograma demostra que allà dins encara hi ha impulsos cerebrals. Ara hem d'esperar que passi l'efecte de l'anestèsia. Al cap d'una estona, una estona que es fa eterna...
Déu meu.
El mico... comença a obrir els ulls.
Doctor, que ja ho tenim! Què més?
Amb un gran esforç, l'animal mira al seu voltant. Sembla que reacciona. El primer que fa, lògicament... és intentar mossegar el doctor que li ha arrencat el cap.
Ai, el mico zombi!
El mico és plenament conscient del que passa al seu voltant. Com que els nervis del cap no han estat afectats, pot moure la cara, els ulls i la llengua, respon als sons i al tacte, fins i tot menja i beu. Això sí, el mico és paralític de cintura cap avall.
No.
S'ha deixat algun cable que no...
No! Però el mico sap pujar un arbre amb les mans, eh?
Ah, sí, les cames de darrere.
Les cames no li serveixen per res, penso.
En Robert no ha aconseguit que el mico pugui moure ni un sol múscul del seu nou cos.
No.
10 dies després, el cos rebutja el nou cap i s'acaba morint.
Oh, no!
Sí, però quins 10 dies, eh?
Sí.
Ah,
sí.
10 dies ben curiosos.
Sí, sobretot pel mico que està allà, doctor.
Sigui com sigui, el doctor White ha fet història. Ha demostrat que és capaç de trasplantar un cap a un altre cos i fer-lo viure.
Sí.
El següent pas és ben lògic, no?
Sí, home.
Ara és el torn de provar-ho amb humans.
Que passa l'humano? A veure, va. Va, va, com a molt, quedarà plegat en un llit.
Sí. La comunitat científica no ho veu clar.
Però no ho expliquis.
No ho diguis. No,
fes-ho destranquis, home.
La idea de fer-ho amb humans és un... Bueno, està reservada, segons ells, únicament a la ciència-ficció.
No, va.
El nostre protagonista dedicarà la resta de la seva vida a intentar convèncer tothom del seu experiment. Però mai trobarà el suport científic necessari. El cervell d'en Robert White s'apaga el 2010 sense poder dur a terme la seva operació somiada. Oh. Mor als 88 anys.
Oh. Oh, no, doctor.
En Robert Joseph White, el doctor carnisser, per alguns una eminència mèdica i un pioner en tècniques que avui dia encara són vigents dins dels quiròfans. Per altres, un científic boig que volia jugar a ser Déu i que va traspassar els límits de l'ètica i la moral. Sigui com sigui, en Robert White va ser un home amb un cervell privilegiat.
I tant.
El voleu veure?
Sí.
Robert White.
Què és? És amb un mico o què? Està sol?
Està... No, sol no, però amb el mico tampoc.
Ah?
Està amb un cervell.
Ep!
Mira'l.
Aquest senyor, si a mi em diu que em vol trasplantar el cervell, aquí té els meus diners. Eh?
Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
Ostres.
En Robert White, bones ulleres.
És, sí, és com una espècie de candidat de Convergència als anys 80.
Sí, que és veritat.
Sí, m'agrada, m'agrada. Ja em convença el públic. És digne d'entrar al búnquer Robert Joseph White, sí o no?
Un, dos, tres, quatre, cinc. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis.
Oh, no he...
Per un vot es queda fora.
Oh, no!
Llàstima.
Jo que volia cridar, visca la ciència.
Sí, bueno, ha prevalgut... Ha
l'ètica, hagut... l'ètica,
sí,
eh?
Avui tenim un públic... Han mort 800 micos, eh?
Sí, ostres, sí, però vés a saber aquells micos que haguessin fet, eh?
800 micos i un gat. Per tant, Robert White no entra al búnquer. Fora!
Fora! Fora! Fora! Fora! Fora!
Si ens vols fer una pregunta... Envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bona Hola. Nit. Què et sembla el trasplantament de cervell?
Malament.
No... Home, sí.
No m'agrada, no m'agrada.
El trasplantament de cervell no hi creus?
Fa... Sí, a creure-hi. Bueno, podria creure-hi.
No et sembla bé, eh?
Jo crec... Fangúnia.
Jo crec que això s'haurà de poder fer d'alta d'hora.
Jo crec que ja es pot fer, passa que no ho expliquen. No? No creieu que ho han provat mil vegades, ja?
Segur, segur.
Com humans?
Segur. A tu faria gràcia? Agafes...
Que
em trasplantessin el cervell.
Bueno, vull dir...
Quan estigui jo molt cardat, molt cardat, molt cardat, me fiquin el cervell
o sigui,
al cos d'un altre.
Al final, si tu tens el teu cervell,
sí,
l'altre...
El teu cervell ets tu, l'altre
és... Però tot
el
que has après?
Està aquí, està tot.
És tot aquí, és.
Sí.
Més de cop...
Sí, poder el primer dia no saps tocar el piano, però...
I els records i tot, i tal, sí.
Però jo tinc memòria muscular amb el piano.
Sí, per això hauràs de practicar. O sigui, si trasplanten el cervell, la teva gran preocupació no crec que sigui de bones a primeres tocar el piano.
Sí, que em preocupa això.
Si tu poden agafar el teu cervell i te'l carden amb un cos d'un nano jove,
sí, sí.
I endavant i tornar-hi.
Hi ha molt de quillo fort pel carrer que no sí. Fa servir el cervell.
Exacte.
Cony, que me'l posin a mi.
Ja està.
Ja està.
Sí. Sí, ell ho agrairà.
Sí.
Ell està content.
I els seus familiars també.
Clar que sí.
Com està, Ruben?
Bueno, a veure, aviam. Quan a tu et fiquen el cervell al cos sí, d'un altre, sí. Has d'acceptar la família d'aquell cos, no? No,
no.
Cal,
no. Vas un dia per dir, miren,
que
perdoni.
Sapigueu,
perdoni.
Ja no sóc en Ruben.
Perdoni, ja no sóc en
Jair.
Ruben. Què dices? Si és igual que ell. No, no, és que sóc ell, però...
amb un altre cervell.
Amb un altre cervell. S'hauran d'acostumar i no penso venir per Nadal. Bona tarda.
Bueno,
va,
anem
vinga,
al senyor.
Més informació, sí. De moment us parlaré de la seva feina, d'acord? Lo del cervell.
Lo del cervell. Sí, lo del cervell.
Es calcula que va fer més de 10.000 operacions de cervell.
Déu meu.
Déu-n'hi-do, eh? 10.000. Són sí. Moltes, eh?
És que
hi ha molts Rubens que s'han quedat sense servei.
Són moltes hores.
Sí, sí, i si la cosa és passar d'un lloc a l'altre, has de comptar unes 20.000 víctimes.
20.000 víctimes.
Però no feia, ell no canviava, no, directament. Un li era igual.
Però necessites un altre, almenys.
Sí, sí, clar.
I una operació de cervell no fa pinta que sigui uns 5 minuts d'operació, eh?
No.
No és un apendicitis, eh?
Gran part de la seva carrera la va desenvolupar a Ohio. I allà el consideren un cirurgià esplèndid, un autèntic salvador de vides.
Mira,
aquí, oh, quina angúnia, doncs allà es veu que molt bé.
A Ohio no tenen tantes manies.
L'haguessin deixat entrar, els d'Ohio, aquí.
Segur.
Tot de targetes verdes. De fet, ha estat a llocs molt importants treballant. Atenció a aquestes dues dades que us donaré, eh?
Aviam.
El nostre amic va examinar el cervell de Vladimir Lenin.
Ah.
És fora, eh? Va ser dels pocs nord-americans que van convidar a la URSS per
Lenin
posar...
Lenin es deia Vladimir?
No, es diu Lenin. Clar, em surt Putin, però no, clar, no sé.
Lenin es deia Lenin i punt.
Ah.
Però quin nom té?
Joseph...
Em sona més que no pas... Doncs mira, no sé, això ho tenia apuntat, eh? Això sí que no...
Sí, pot ser,
no ho he buscat jo, eh?
Tu busco, Neus.
Jo ho vaig donar per suposat i ja està. Doncs això, el van convidar a la URSS per posar en comú les seves idees.
Ui, té molts noms.
Tants?
Vladimir Ilyich Lenin, però sí.
Vale.
El primer seria Vladimir.
Doncs això, vam posar per veure les idees que tenien. De fet, és gràcies a això que el nostre Robert coneix l'amic Demijov, aquest
Demijov?
Dels gossos.
Home,
dels
gossos.
És que també es diu Vladimir. No, és que veig que es diu Vladimir una
tothom,
altra vegada.
Tothom es diu Vladimir.
És com Josep Maria aquí.
Ja, sí. És que no ho he pogut dir, dic, no sé.
El dels gossos, no me'n recordava com es deia.
El va conèixer allà, sí. Aquesta és la primera dada que us regalo. La segona és que va formar part de l'equip mèdic que va examinar el papa Joan Pau II després de ser disparat. De fet, va ser molt amic del papa i va acabar sent una espècie de conseller.
Carai, sí que va voltar.
Sí, va fer moltes coses.
Robert,
i és que en Robert era molt creient, era cristià devot i pregava sempre abans de portar a terme una operació.
Això
està molt bé.
Sí.
Això com a client, sobretot, com a pacient et dona confiança. Veure el metge resant abans que comenci.
Escolti, què està fent?
No, és
són coses meves.
Un protocol del MIR.
Potser que tampoc us faria gaire confiança, és que el nostre amic fumava pipa durant les operacions. Durant les operacions, repeteixo.
Això sí que dona confiança. Home,
si pot fumar és que ho ha fet moltes vegades, perquè si no t'hi poses.
I és que es passava moltes hores a la consulta i fumava, i resava. La seva feina era la seva passió. De fet, tenia un desig que volia complir sí o sí.
Ai, quin era?
A veure, gent de Molins.
Va,
els hi preguntaré a aquesta gent, a veure. Quin era el seu objectiu més desitjat? Opció A, fer un trasplantament de cap a Stephen Hawking i Christopher Reeve. Es diu Reeve? Sí,
en Christopher Reeve, sí.
Opció B, canviar els cervells de Hitler i de Dalai Lama.
Però què és aquesta?
I opció C, posar dos cervells a un nen petit.
Hòstia, ojo, que no sé quina és la més loca, eh?
Alguna és veritat, eh?
Voldria salvar el cervell de l'any...
Ah, no, però... Ara, molt bé, estàs
pensant. Ala. Home, Hitler està mort.
Ala.
Els altres estan vius. Ala.
Vinga, doncs la A.
Molt bé.
Molt bé, volia trasplantar els caps de Stephen Hawking i Christopher Reeve. Clar, els dos estaven en cadira de rodes, clar.
Sí,
els vaig buscar, dic, a veure qui són. Bueno, el Stephen i el Reeve, però l'altre no,
el Christopher Reeve, Superman.
Sí, Superman.
Ai, jo no sé, i què hi fa amb cadira de rodes?
Oh, va caure d'un cavall.
Va caure d'un cavall,
i no duia la capa.
Però perquè no va caure volant, clar, faria molta més gràcia. Ala, no ho sabia, eh?
Sí.
Fortíssim, em sembla. Va, i sortim una mica al laboratori i coneguem una mica més el nostre amic, a veure... respecte a la feina, heu de saber que 2 anys després de la mort del seu pare, que va marxar amb un vaixell i va tornar ell també va anar a l'exèrcit a la Segona Guerra Mundial, però el van tenir en un laboratori i no va arribar a entrar en combat,
bé,
que no
ens fes
millor,
bé,
també t'ho diré.
Sí, puc triar.
Mentre feia els seus experiments, va tenir temps de fer de model per la revista de tendències GQ.
Com?
Model, va fer de model aquest senyor.
La GQ és aquella revista d'homes?
De tendències, cosa... vaig buscar que era de tendències.
Sí.
Publicaven diaris, diàriament, va editar revistes acadèmiques i va arribar a publicar més de 700 articles.
Carai, nano,
són molts,
No feinada, tu.
A part d'escriure, també va ser consultor pel guió de la pel·lícula d'Expedient X.
Consultor de guió per Expedient X. Sí. Ostres, no.
I want to believe, no?
Yes.
Molt polifacètic, ja ho veieu, que fa moltes coses. I em direu, aquest home no devia tenir temps per res.
No, agenda molt atapeïda.
Doncs
home.
És veritat. El noi només menjava a l'hora de sopar i amb prou feines arribava a dormir unes 5 hores.
anem malament.
Es anem molt malament.
Molt malament.
Sí. Tantes presses, un dia perdràs el cap.
Oh, ja, però ja li interessava perdre el cap. I sort que dormia poc i no perdia el temps menjant, perquè si no, no hagués pogut estar pels seus 10 fills.
Tenia 10 fills?
Hòstia. Però era un moment.
Són molts, eh? Són molts.
Ostres, tu.
Però heu de saber que aquests 10 fills no el desconcentraven quan treballava a casa. El que el desconcentrava era tenir el despatx massa prop de la cuina i el menjador. Això es veu que no ho suportava.
Sí.
Així que se n'anava a escriure les seves teories, articles i fórmules a un altre lloc.
A veure.
A veure, gent del Vendrell.
Vinga. Aquesta és bona.
On anava a treballar el nostre amic? Opció A, a una cova prop del bosc de casa seva.
Sí.
Opció B, a la biblioteca infantil del seu poble. I opció C, al McDonald's.
Home. Sabem com és l'Anna, em sorprèn, eh?
No sé. Com és, què?
Sabem com és l'Anna, una mica que...
No sé, quina va?
Tu quina diries?
Doncs...
Podeu dir la que vulgueu, però sí, hauria de ser avui.
La...
La, anem a ser la, va, la cova.
Oh!
No era una...
No. Doncs mira, es veu que tenia una taula reservada amb el seu nom sempre al McDonald's.
Al McDonald's.
Del seu poble.
Però si està ple de gent cridant.
És fort, eh? Recordem que no treballava a casa perquè tenia el menjar prop, la cuina i el menjador.
I el McDonald's?
Va dir,
bueno, no, el menjar tampoc el tens
plàstic,
gaire prop.
Sí,
no?
Sí, sí. Va, i parlant del McDonald's, a veure.
Va.
Gent de Sant Quirze del Vallès. Atents aquí, a veure. Ara us diré tres productes del McDonald's.
Sí.
I m'heu de dir quin és el que no existeix ni ha existit mai. D'acord? Apunts? Apunt tots o no? Va, preparats, va, som-hi. Opció A. La Mac Llangosta. Llagosta, perdoneu.
Mac Llagosta.
Mac Llagosta. La B, Mac Espaguetis. I la C, Mac Llenties.
Ai. Només un no existeix.
Un no existeix. Vol dir que les altres dos sí.
Llenties, segur. Quina conya. Llenties. La C.
Anem a veure si és la C.
Correcte!
Bravo. No pot ser que les Mac Llenties no existeixin.
Ja, quina pena, poder que s'hi posin. Pel que fa a la Mac Llagosta i els Mac Espaguetis, s'ha de dir que sí que van existir. Mira. Juntament amb el Mac Hot Dog.
Déu meu.
Que van haver de retirar al mercat perquè no va tenir gens d'èxit, ningú s'ho
menjava. Carai, inesperadament, eh? Hosti, el Mac Llagosta, tu, eh?
Mac Llagosta.
Bé, l'han encertat els de l'última fila, els de la
primera,
segona, no, primera, eh? Primera i última, eh? Primera i última fila. Vinga. Que l'han encertat i podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Allioli, barbacoa, chimichurri, salsa romesco per fer una bona barbacoa aquest estiu.
Sí, senyor, i això s'ho endurà qui encerti la cançó de la Neus.
Home, que de
quan.
Una mica més. Què, saps què, Neus?
Bruno Mars. De Lazy Song.
Sí!
Carai. En Josep, tu.
Molt bé, Josep.
Bruno Marx, Lazy Song, en Josep de Sant Quirze del Vallès, l'ha clavat. Per tant, fort aplaudiment per en Josep i per la Neus.
Si vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Yeah, mainada, com anem? Estava escoltant ara el Tarzán d'Argelaguer.
Sí.
Sí.
Ja he dit que en Peyu era un MDLR, sí. Però no ho sabia. I m'ha saltat un dubte. Si un quillo és quillo però és conscient de que és quillo, això el fa ser més quillo o menys quillo? Au. Donar-hi voltes.
No, hòstia, la filosofia, tu, com va? No ho sé.
No, si el quillo és conscient de la seva quilleria, és igual de quillo.
Sí, igual.
Sí. Igual que abans de saber-ho?
Sí.
O els que no ho saben.
Però quin quillo no sap que és quillo?
Hi ha gent que no ho sap, hi ha gent que és de dretes i no ho sap que és de dretes.
No, hi ha gent que és quilla i no sap que és quilla. Tu tens una amiga que és quilla i no sap que és quilla.
Mare, és veritat, i li vaig dir, tens cabells de quilla, i em va dir, què em dius? cabells de quilla. I dic, sí, sí.
I com eren?
Els cabells, negres i llargs.
Negres i llargs,
sí.
Eh?
Sí.
Negres, tenyits de negre i llargs.
Tenyits de negre i llargs. I portava, duia extensions. Extensions, home, és de quilla.
I vestit d'esport constantment,
home,
és quilla.
Sí, sí, és veritat. Sí. Sí, sí, em va deixar unes extensions, perquè se les va comprar per internet i ell els té negres. I llavors va dir, els posaré, els agafaré castanys. Es va equivocar, li van arribar massa rossos. I me'ls va donar a mi, les extensions.
I no te les has posat?
Peio, no.
On les tens?
Les tinc a casa, vols que te'ls aporti
un dia? Sí, home, a mi sí que m'anirien
bé. Vindré, no diré res i vindré amb els cabells ben llargs. A veure si algú se n'adona aquí al búnquer.
Fes-ho. Sí que se les va posar un dia, és mentida.
Un dia me'ls vaig posar, per fer una foto.
Com es posa això? Com es posa?
Es veu que n'hi ha de molts tipus i que alguns no van bé, però ella s'ha comprat els que sí que van bé, perquè es veu que alguns s'enganxen per aquí i va fatal, però aquests que té ella...
Per aquí vols dir el clatell.
Per aquí el clatell, perdoneu, els de la ràdio. Es veu que té com un fil de cuca que ve des d'aquí dalt, com una espècie de diadema. Però i després penja per sota.
I quant temps ho pots portar, això?
Ah, com vulguis, sí? Home, si només és...
Pots fer vida normal, dutxar-te i tal. I...
Bueno, fas vida de quillo, suposo, en aquell moment.
Però per dutxar-te te les treus, no?
Home, sí, perquè allò, res. Fa una mica d'angúnia de veure,
com una perruca,
sol fa angúnia de veure. Ja ho faré. I no t'avisaré, eh?
Sí.
Meu pare, vaig enviar una foto i em va dir, què tal? Oh, quina gorra més guai, em va dir. Bueno. Perquè duia gorra en aquell moment. Bueno.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, la Natàlia de Sant Quirze ens porta una cosa. No és
a veure,
pregunta,
Natàlia, aviam què ens ha portat la Natàlia de Sant Quirze del Vallès.
Mira,
unes pastetes de Sabadell, no pot ser, un altre cop.
Home, i són del...
Del Genescà, tete. Hòstia.
De veritat que...
Unes belgues del Genescà, les has tastat, tete.
Ens encanten.
Del Joaquim, el Joaquim del Genescà.
El Joaquim del Genescà no té més treballadors? Només és ell o què?
No, és que no sé. Jo és que no sé ni qui és aquest home. Només ho sé perquè en Germán em deia el Joaquim del Genescà, nen, fa unes belgues...
Jo crec que la gent es pensa unes coses de nosaltres que no es corresponen amb la realitat. Això ens encanta.
Això és molt bo.
Home! No, ens agrada molt. Ens agrada molt tot, excepte algunes coses que ens han portat, però comptades amb els dits d'una mà, eh?
Sobretot gent que fa coses a casa. Que...
Sí.
Peio, si fossis mestre no faries tants escarafalls.
A tu no t'agraden les coses dolces?
A mi no, les coses dolces.
Jo les coses fetes a casa, jo sense haver vist la casa...
La propera vegada ja portarem una altra cosa.
Salat.
No, està molt bé, això.
No, a la Neus, si li portem un plat de pernil ibèric ja... o unes croquetes ja s'ho menja.
No teniu cap obligació de portar res. No. Escolta, està molt bé. Belgues del Genescà, escolta, molt bé. Alguna pregunta, Natàlia?
Sí, Natàlia, ens vols dir alguna cosa?
No, bueno, jo volia dir, jo volia comentar, vale? Que una vegada va trucar una senyora...
Ai, hola. Ara, perfecte.
Sí. Una vegada va trucar una senyora que estava superenfadada perquè algú deia malament motxilla o motxilla o no sé què.
Sí.
I jo penso que hauríem d'ajudar més al català en comptes d'enfadar-nos, dir-li a la persona, escolta'm, que això no es diu així, es diu això. Perquè a vegades les coses que tu dius malament és que no ho saps.
Sí que és veritat.
I la gent s'enfada i ui, que malament. I al final, pues, jo crec que és millor dir, escolta'm, millor que ho diguis així o això, perquè si no... No sabem.
La gent, a l'hora de corregir, és molt faltona.
És veritat, és veritat.
Sí. I això genera rebuig. L'altre dia algú deia, si dieu bé en comptes de bueno, és el mateix i salveu el català. No salvarem el català per dir bé en comptes de bueno. A més que bueno, és el més català que es pot dir avui en dia.
Jo...
És com dir recado o barco.
El meu avi no conec aquest persona més catalana del món i deixava anar el bueno tota l'estona.
Bueno, en Josep Pla.
En Josep Pla anava dient bueno.
Ja us asseguro jo que en Josep Pla no anava dient bé, ara mateix, no.
És que no està ben trobat. El bé no està...
No està bé.
Perquè a més, si vols dir bueno, bé, no pots fer-ho.
També,
no, perquè dius bé.
També perquè ens hem agafat a la correcció lingüística en defensa del català quan això va ser una cosa que el senyor Fabra va normalitzar i està molt bé que es fes, però, per exemple, és que no es diu l'U. Bueno, no es diu l'U. Aviam, l'U abans es deia, abans que Fabra digués que l'U no es diria, i hi ha llocs de Catalunya on fan servir l'U a tot arreu, l'U Ramon i l'U Pepe.
I l'U que passa.
I l'U que passa. Sí. Bueno, en fi, relaxeu-vos una mica amb el català.
Relaxeu-vos amb el català.
Ningú parla perfecte, jo penso.
Ningú parla perfecte, és una obvietat. És una obvietat.
Sí.
El que sí que hauríem de mirar és que la gent que treballa en els mitjans de comunicació treballessin als mitjans de comunicació públics catalans, almenys.
Sí.
Una cosa és parlar amb paraules col·loquials, amb algun castellanisme, i l'altra és fer construccions plenament castellanes.
Sí.
De... que, bueno, que fan una mica de mal sentir. Fan sagnar una mica
no
les orelles.
No cal ser empullal.
No.
I tampoc cal ser...
Ai.
És que ja, vigila que dius.
Ai. Ai, ai, ai.
No ho diré.
No,
no,
no
ho diré, però us podeu imaginar.
Sí, pot ser.
Ja està.
Ja està, ja està, ja està.
Ja està, ja està, no direm res més. Ja està, endavant.
Si el búnquer el féssim en castellà, ja seríem ben milionaris. Això ho hauríeu de tenir sempre present.
Bona nit, bucaires. Res, dues preguntes molt ràpides. Vale. Què faríeu amb aquesta colla de xarrupes crots que se t'adormen al costat i cada revol et van caient més a sobre i cada vegada els tens més a sobre? Jo aquest dia a l'autocar m'hi vaig trobar i al final hi vaig tingué de cardar un ronc d'aquests al costat de la, bueno, a la seva orella. El tio es va despertar demanant-me disculpes perquè ja es pensava que havia sigut ell. Hòstia, jo miro de no dormir-me perquè sé que ronco, doncs no, per no emprenyar ningú ja aguanto tant com puc, tu. I una altra cosa, els gossos són més partidaris de dins o de fora? Perquè aquest estiu vaig anar a Mallorca amb això de Baleària i un collons de gos a dintre una maleteta d'aquelles petites i pup, 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 i sí, m'agraven 10 mitja hora i 3 quarts i una hora i quart i em vaig posar nerviós fins que li vaig anar a cardar crits amb el propietari. El gos no, perquè pobret no té cap culpa, però el propietari i el del barco, res. El que vaig aconseguir és deixar de sentir el gos, per suposat, però llavors vaig haver d'escoltar-me els crits de la meva dona. No sé què era millor, però bueno, res. Visca Catalunya, salut i sou collonuts.
Quants problemes, escolta.
Sí, sí, sí. Però bueno, estava bastant tranquil,
que et toqui aquest oient al costat també, déu-n'hi-do, eh?
Sí,
has d'anar al tanto el que fas, eh?
Ja, tenim primer autocar i després el gos, eh?
Exacte.
L'autocar sí que és delicat. Jo havia fet servir molt la línia Sagalés, Barcelona-Vic-Vic-Barcelona.
Què dius ara?
I, ostres, t'asseia gent al costat que sí, que en els revolts era, bueno,
és delicat,
ai.
Sí.
Però
tant com per enfadar-te, em pregunto.
Home, si et fiquen el cap a sobre l'espatlla, una persona que no coneixes de res...
No, és desagradable.
És una mica estrany.
I
el del gos, no ho sé, jo vaig fer un trajecte amb el gos de Barcelona a Mallorca, amb un ferri d'aquests,
i
hi ha unes habitacions que pots portar-lo suelto i pot estar dins la teva habitació i ja està.
I està insonoritzada?
I no l'has de portar amb el transportín. No està insonoritzada, però el meu gos no crida. Però...
No, perquè és ben educat el teu gos, però hi ha cada gos que no li expliquen on va...
Clar.
I llavors es va preguntant.
Clar.
On falta? Home, si el nen ho fa, com no ho ha de fer el gos?
Clar. I vaig agafar una vegada un ferri de Gènova a Barcelona, que tant de bo hi haguessin hagut gossos en comptes de la gent que hi havia. Perquè déu-n'hi-do, nano. Déu-n'hi-do, eh?
Ostres, és un passeig
guapo, Va ser, bueno... I vaig fer un full de reclamacions.
Ah, sí? Mira, molt bé.
Sí, perquè vam sortir només 8 hores tard.
Oh!
Home, és molt tard, no?
Home, jo crec que sí, perquè a més anàvem amb la camper tornant d'Itàlia, amb la meva xicota i la meva filla, i vam dir, tu, agafem el ferri, que si no a la nena se li farà pesat tanta estona de cotxe de tornada.
Perfecte.
Vam estar, l'estona que vam estar esperant per embarcar amb el cotxe, amb el gas apretat, arribàvem a Barcelona.
Vas molt en ferri, trobo, no?
No, dos cops.
Ah, d'acord.
Són els que he relatat, ja està, dos vegades.
Em trobo que són molts.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
La Maite de Molins.
Maite, aviam. Tens el micròfon, ara et donaran el micròfon. Al darrere.
Aquí.
Maite, què passa?
No és ben bé una pregunta.
Bueno.
Voldria convidar-vos a conèixer un grup de punk rock.
Punk rock?
Ara que hi ha tant reggaeton i tot això.
Sí.
Que és un grup de joves catalans.
Ah, mira.
Que es diu Cherry Jane.
Cherry?
Jane.
Catalaníssim.
Cherry Jane.
Escolta,
eh?
Cherry Jane.
El nom no és català i canten en anglès.
Perfecte.
Però ells d'on són? Són catalans.
Ells són de Molins de Rei.
Tens alguna relació amb aquests nois?
Home, sí, el cantant i el guitarra és el meu fill.
Oh. Tots dos?
Tots dos o és un sol?
És el mateix. El meu fill és el cantant i el guitarra.
Bé.
Llavors hi ha el bateria, el baix...
Sí.
I ja està, ja no cal
però aquests no són fills teus.
No, aquests són amics.
Com es diuen? A veure, que els buscarem.
Mira, el cantant i guitarra és el Ferran Miret.
No, però el grup.
Cherry Jane.
Vinga, tenim internet avui, que
veure,
portem uns
tenen
dies.
Tenen una cançó que es diu The Rain.
Exacte.
És, a veure com sona. Cherry Jane.
Sí. Oh, ja sona això, no?
Els Jerry Jane de Molins de Rei.
Hòstia, de Molins de Rei, tu.
Anima'l que ho facin català, que té bona veu.
Sí, no faig res més que animar-lo.
Digue-li.
Però sí, m'està costant. A veure si vosaltres l'animeu.
Si fan una cançó en català, la posarem sencera al búnquer.
Si fan, perfecte, si fan una cançó que es digui Josep Maria...
Exacte. Josep Maria...
La... Rima amb tot.
Sí, sí, sí. Doncs home, Josep Maria, filantropia...
Home, té bona veu. Si fos dolent, ui, que ho faci en anglès i que ningú se l'escolti.
Ara que hem vist que canten i toquen bé,
ara sí, ho puc
dir. Doncs feu-nos una cançó, Cherry Jane, des d'aquí queda dit, en català.
I... Les mares ajudant els seus fills. Fins aquí és un punt que tolero. El que ja no tolero són més mails al meu correu electrònic de el meu fill està estudiant tercer de comunicació audiovisual i t'hauria de fer una entrevista, Peyu. Escolti, el seu fill, que escrigui ell al correu electrònic.
Tercer de comunicació audiovisual. Per anar bé, hauria de tenir dos fills.
Per l'amor de Déu, eh?
Aviam,
els pares que us foteu ajudar el fill, podeu un pèl massa. Cuidado, cuidado. Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora.
Aviam.
A veure, ens arriben notícies des del Teatro Real de Madrid, on s'està celebrant el sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal. Atenció, perquè acaba de sortir el primer premi, que ha estat el número 37.812. El número... Ai, mira, és el que vam dir nosaltres. Jair, n'hem comprat o no?
No sé si em vam comprar.
Ai. El número s'ha venut íntegrament a Madrid, tot i que també ha esquitxat Catalunya, ja que hi havia una gran demanda del número des de que a mitjans d'any es mencionés en un capítol d'un programa de Catalunya Ràdio. Recordem que el número és el 37.812. Enhorabona als premiats. A hores d'ara encara falten per sortir el segon premi i un parell de cinquens. Estrem al cas i ara vaig a mirar dalt si em havíem comprat o no.
Vinga.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. Yeah!